la infància. Amb aquesta informació arribem a les 12 i 4 minuts. És tot de moment. Tornem amb més notícies a la 1.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Nieves García Gálvez.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes al dia Eivissa i Formentera. Avui és dimecres 19 d'agost, i avui començarem el programa parlant del sector de la restauració per conèixer com s'està adaptant al canvi de model turístic que està patint l'illa d'Eivissa. Ho farem amb el president de PIMEF Restauració, Miquel Tur. Després, estrenam nova secció de gastronomia amb na Maria Despou i na Maria José Amengual. No us perdeu tot el que ens explicaran i prepareu-vos per prendre bona nota. I completarem el programa, com fem habitualment els dimecres, sortint al carrer a prendre la temperatura de l'actualitat. Avui anirem fins a la comissaria de la Policia Nacional d'Eivissa. Per tot això, tenim a Pablo Morganti al comandament tècnic, i quan són les 12 i 5 minuts abans d'endinsar-nos en tots aquests continguts, ja sabeu que és el moment de posar-nos al dia. I avui començam la repassada de l'actualitat a Formentera, perquè el govern ha autoritzat finalment posar més gandules i parasols a les platges de l'illa. El nou director general de Costes i Litorals, Jaume Mulet, ha adjudicat noves concessions per a la temporada 2026-2029. La mesura s'ha aprovat malgrat l'oposició dels tècnics del departament i arriba just després de la destitució de la directora anterior, que havia frenat les concessions alegant motius mediambientals i jurídics. Ara, la conselleria ha tornat a analitzar la proposta i ho considera compatible amb la normativa de costes i la protecció ambiental. Permet instal·lar-ne a Cala Saona, Cavall d'en Borràs, Illetes, Llevant, Espujols, Escaló, Escupinar, Mitjorn, Arenals i Sestany d'Espeix, sempre que respectin els sistemes dunars i la línia de plena mar. En canvi, denega la instal·lació de quiosquets, terrasses i casetes de bany en algunes de les platges afectades. No deixen Formentera perquè una jove de 25 anys i nacionalitat alemanya es troba hospitalitzada a Eivissa després de precipitar-se des d'un penya-segat a una altura de 15 metres a la Pitiusa del Sud. Segons ha informat la Policlínica del Roser, la jove va ingressar a nit minuts després de les 11 amb fractures de vèrtebres dorsals i de vèrtebra lumbar. A més, pateix una fractura del canell esquerre i diverses contusions. La pacient, han indicat des del centre hospitalari, es troba avui estable a la unitat de cures intensives. I acabam aquesta repassada de l'actualitat parlant del gas del Riure, perquè el seu consum creix cada any més a Eivissa per l'ús lúdic que té aquesta perillosa substància entre els joves, sobretot entre els britànics. A IB3 hem sabut exactament quin volum de gas entra a l'illa pel port. El que no sabem és on acaben les tones que s'hi desembarquen. Han set més de 250 tones els darrers 2 anys i mig. Concretament, en 2024 es varen importar 83 tones d'òxid nitrós a Eivissa. Això sense comptar el parell de quilos que pesa el format més popular a dia d'avui. L'any passat, la demanda es va disparar un 20%, fins a les 100 tones desembarcades al port. El principal ús legal d'aquest gas és el gastronòmic. Amb tot aquest volum, per exemple, s'haurien pogut muntar 10 milions de litres de nata, gairebé uns 70 litres per cada resident. Fins al juliol d'enguany ja s'han rebut a l'illa unes 65 tones més d'aquest gas del Riure. Ho sabem perquè, com es tracta d'una substància perillosa, el seu transport marítim està regulat per normativa internacional i s'ha de declarar a l'autoritat portuària, perquè tot el que entra a l'illa ho fa per mà. La incògnita és on acaba. No se sap quant de gas es gasta a les cuines, però cada dia apareixen més bombones i més grosses a les habitacions dels hotels. Escoltant Marcos Serra, alcalde de Sant Antoni.
És perquè ja compren la botella directament i diverses botelles moltes vegades per fer un ús continu a les pròpies habitacions dels hotels. Però això també, quan han fet reunions amb la Federació Hotelera, han demanat que siguin molt estrictes en aquest sentit amb els seus clients, i molts d'aquests hotels fan un ús, almenys un vertit irresponsable, perquè ens queden amuntanats per molts de racons de vora d'hotels. Fa poques setmanes van fer la licitació per 2 anys per justament per a reciclatge d'aquestes botelles, i va sortir licitació per i és una licitació bastant costosa d'una cosa que no tindríem que pagar ciutadans.
Per això, amb exigir responsabilitats als empresaris, l'alcalde reclama una llei estatal que permeti resseguir tot l'itinerari del gas del Riure i sanciona amb penes de presó els qui trafiquen. De fet, el seu partit fa un esborrany per presentar al Senat. Fins aquí la repassada a l'actualitat d'avui i ara comencem el programa parlant de restauració. I com us deia, avui volem començar parlant de turisme perquè el perfil del visitant que arriba a les Pitiüses està canviant i aquest canvi ja es nota especialment en un dels sectors més importants de l'economia d'Eivissa, com és el de la restauració. Segons la informació que recullen els companys dels serveis informatius d'IB3, enguany l'ocupació hotelera es manté en xifres similars a les de l'any passat, però els visitants fan estades més curtes. També es perd el turisme familiar i guanyen protagonisme dos perfils molt diferents, el turista de luxe i el vinculat a l'oci nocturn. Un canvi de perfil que obliga els negocis que durant anys han treballat pensant en un turista de classe mitjana a replantejar preus, cartes, horaris i, en definitiva, el seu model de negoci. Per parlar de tot això i molt més, avui ens pot atendre uns minuts en Miquel Tur, president de Pimef Restauració. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Miquel, quin diries que ha estat o ha canviat respecte al perfil de clients de restaurants d'Eivissa de fa 5 o 10 anys enrere fins ara?
Bueno, pues crec que estan vivint un canvi social, demogràfic i poblacional a nivell europeu i això al final es nota en tots els sectors. Nosaltres, com a sector de restauració, no estem exemptes de notar aquests canvis que s'estan produint a nivell social i aquests canvis socials pues, també afecten a com la gent pues, disfruta dels seus dies d'oci i turisme, no? Per tant, la restauració doncs, també ens veiem afectats en aquest sentit.
Les dades que hem conegut parlen d'una ocupació hotelera similar a la de l'any passat, però amb estades més curtes. Per a un restaurant, tenir el mateix nombre de turistes, però que aquests estiguin menys dies a l'illa, què implica?
Pues, implica que la despesa que ha fet o que havia en la restauració pues, ha disminuït. Aquesta perillosa és la raó principal, és a dir, abans teníem majoritàriament, qui se't diria fa 10 anys, un turista més bé de tipus familiar, que es complementava doncs, amb un turista d'oci, però tots més o menys eren més o menys similars, encara que alguns tinguessin unes preferències de despesa respecte als altres. No? Ara sí que començàvem a notar uns efectes. Per exemple, com que ha hagut, sobretot els 3-4 darrers anys, un encariment molt elevat dels preus, no només a Eivissa, sinó a nivell europeu, però ha hagut un encariment molt elevat, es produeixen dues coses, que la gent fa més viatges però més curts i llavors pues, les famílies que per temes logístics no poden fer viatges de molt curta distància, sí que potser pues, regulen una miqueta més la seva despesa i prioritzen allotjament i vol abans que potser gastronomia. Pues, aquest turista familiar que abans anava 3, 4, 5 voltes a dinar, doncs ara hi va 2 o 3. I per altra banda, doncs, aquests turistes que ara estan venent 2 o 3 dies i que potser tenen unes preferències d'oci diferents, on la gastronomia no és el principal, doncs el que fan és canviar la seva alimentació i en lloc d'alimentar-se a un restaurant, doncs, prefereixen optar per un supermercat on les opcions de menjar per emportar doncs els darrers anys doncs, han crescut molt. No? Llavors, hi ha una sèrie de canvis en el seu comportament, tant dels turistes com de la pròpia societat, que s'està podent i al final, sí o sí, també ens afecta en els sectors de restauració.
Clar, parlaves ara del turisme familiar que ha canviat, també d'aquestes estades més curtes, d'aquí ve menys temps, però també està creixent el turista de luxe. A priori, clar, podríem pensar que això és una bona notícia per a la restauració perquè té una capacitat de despesa més elevada, però és realment així? Aquest turista de luxe es tradueix en més facturació per al conjunt de restaurants o només beneficia determinats establiments?
Bueno, el turista de luxe, pues, va a lo millor a una sèrie de locals molt específics, no? No és, mira, el gran avantatge que ha tingut tradicionalment el turista de família a Eivissa és que era un tipus de turista que es movia per tot i tenia un comportament de despesa pues, molt variat, i això feia que distribuís la seva despesa d'una manera, que s'ha, per dir-ho d'alguna manera, molt democràtica. Era molt, molt repartit.
Sí.
Vale? Pues, llogava un cotxe a potser una empresa petita, anava a un hotel potser de 3 o 4 estrelles o una, a un hostal, pues, passejava per diferents restaurants, anava a platges, o feia algun tipus de visita cultural. És a dir, és un tipus de turista que es movia una mica per tot. El turista de luxe selecciona molt més, és a dir, el seu comportament de despesa,
sí,
està molt més focalitzat en determinats en determinada oferta, no? Entonces, reparteix menys, és a dir, allà on gasta, és veritat que gasta molt, perquè gasta molt, és un tipus de turista que té un nivell de despesa molt elevat, però la seva despesa és molt més concentrada, de manera que la gran majoria d'empreses no es veuen beneficiades d'aquest tipus de comportament de despesa.
Clar.
No dic que sigui dolent, ni tampoc ho critic, només dic que té una forma de gastar que és diferent a lo millor del que ha set el turisme familiar.
I respecte al turista vinculat a l'oci nocturn, quins són els seus hàbits de consum? Són molt diferents en aquests que estan parlant ara? Què demana un restaurant, no sé si un altres horaris, tipus de menjar més ràpid?
Jo t'ho matisaré una mica, això també. No crec que sigui un turisme d'oci nocturn, només. Jo penso que allà una sèrie de turistes, doncs, de caire més jove, que volen viure moltes experiències, no només a Eivissa, a qualsevol banda, i fan viatges de curta estància. És a dir, aquí és on ho relacionen amb el que deia abans sobre el tema del comportament social que està canviant. Doncs ara, doncs, tenim generacions més joves que, per temes socials, doncs, s'emancipen més tard, que no tenen, a lo millor, les famílies o no tenim o no tenen aquesta idea de família que es tenia abans, i a lo millor pues, no generen una unitat familiar de molt més endavant, en la seva edat, i pues, bueno, volen viure experiències i volen sortir diverses voltes en sang a tenir una experiència determinada. A Eivissa, pues, a lo millor venen pues, per un concepte determinat, no té per què ser una festa, pot ser que venguen a veure, jo què sé, l'eclipse, per dir alguna cosa, no? I, doncs, pues, bueno, venc a Eivissa, a veure l'eclipse, o venc a una festa, a una discoteca, o venc a el que siga. Però vull tenir una experiència de 2 o 3 dies a Eivissa, no?
Sí.
Entonces, doncs, pues, fan escapades, moltes escapades al llarg de l'any, i a Eivissa, doncs, pues, aquest tipus de turisme, doncs, pues, l'estan rebent cada volta més. Entonces, les seves preferències de despesa són diferents, és a dir, ells prioritzen aquesta experiència per damunt de la gastronomia. I aquí és on ens veiem afectats. Però, clar, s'han d'alimentar.
Clar.
Ells saben pues, que la principal font de despesa serà pues, aquesta experiència que volen viure aquí a Eivissa, més el viatge, vale? O l'allotjament. Tot el més és secundari. Pues, en vez d'anar al restaurant, pues, m'estalviaré aquests sous anant a un supermercat a comprar, per exemple.
Sí.
No? I aquí és on nosaltres ens veiem afectats. Entonces, què passa? Que dins el que era el conjunt de turistes que venien abans, i degut als canvis socials que estan tenint els nostres mercats emissors, doncs la unitat familiar cada volta li costa més venir.
Clar.
O cada volta n'hi ha menys, també, a nivell social.
Uh-huh.
I aquests altres dos grups que té, doncs, per les característiques que té Eivissa, doncs estan augmentant.
Has mencionat aquest eclipsi que hem tingut fa uns dies. Breument, quin balanç feu al sector de la restauració? Perquè hi havia restaurants que deien que feia setmanes que tenien tot complet, sobretot la zona oest, no? No es podia veure millor. Quin balanç feu?
Clar, a veure, aquí el balanç és molt dispar. Qui té o qui ha tingut la sort de tenir un establiment en primera línia amb vista de l'eclipsi, doncs li ha tocat la loteria. Però qui no ha estat en aquesta situació, doncs aquí ja tenim diferents escales de possibilitats. Per exemple, si estàs a una segona línia però estaves prop d'una zona on es pogués veure l'eclipsi, qui s'has anat treballant bé durant tot el dia, però el moment de l'eclipsi, zero.
Yeah.
I si ja estàs allunyat, si ja tens una tercera estació, que estàs allunyat ja directament d'aquestes dues zones que t'he dit, doncs directament ja no treballes.
Sí.
És a dir, aquí hi ha hagut, qui ha tingut la sort d'estar a prop o estar en primera línia, li ha anat molt bé, i qui no ha tingut aquesta sort, doncs ha treballat menys.
Per acabar, Miquel, si miram al futur, com creus que evolucionarà el model de restauració a Eivissa en els pròxims 5 anys? No sé si el repte seria recuperar el turisme familiar.
És que el problema no és que puguem nosaltres recuperar el turisme familiar. El problema o la situació és cap a on va la societat avui en dia i cap a on està evolucionant el model social dels nostres mercats emissors. No? Per tant, aquesta és la clave. La gent no està viatjant diferent perquè sí, està viatjant diferent perquè hi ha un nou model social que s'està imposant, no? Entonces, al final no podem anar tampoc contracorrent. I llavors, ja no només per aquest tema de canvis socials i de formes de viatjar o de formes d'entendre el turisme, entraran les noves tecnologies, entrarà la intel·ligència artificial, entrarà la robòtica. Tot el que és quinta gamma amb alimentació, inclús tant per restaurants com per hotels, segurament creixerà molt més. Tenim un problema demogràfic on la població s'està envaint i tota la gent de la generació dels baby boom en els pròxims 5 o 10 anys es jubilaran. Jo crec que d'aquí 5 o 10 anys estarem amb un model de gastronomia totalment diferent a el que coneixem avui en dia. I és un tema de canvi estructural que s'està visquent ara mateix. No? Sí. No és que ho veurem, és que s'està visquent ja, són els inicis, però acabarà canviant la gastronomia tal com la coneixem.
I estarem pendents d'aquesta evolució. Miquel Tur, president de Pimes Restauració, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i tornem amb na Laura Tur per encetar secció precisament de gastronomia aquí a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és diversitat.
IB3 dona una mà al Club Vidalba, perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera.
Sí, seguim aquí en el programa i avui ja per fi un dimecres que no tenim ni festius, ni eclipsis, ni res, ja podem encetar una nova secció aquest estiu. Ho feim ara a mitjans del mes d'agost, però bé, és que això, la programació i l'actualitat ens ha portat per altres camins i avui per fi podem encetar de nou la secció de gastronomia de cada estiu. I a mi em fa molta il·lusió, bueno, em fan molta il·lusió moltes coses d'aquesta secció, perquè per fi puc saludar ja en persona aquí a l'estudi, Ana Maria Cardona, Ana Maria Despou, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Certífex i la persona que ha aconseguit convèncer per segon agost consecutiu, Ana Maria José Amengual, també, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Quina il·lusió, un estiu més, Ana Maria José.
Un estiu més,
al final
mateix.
Ho he aconseguit, va al costar, final. Però clar, és que ha vengut Ana Maria Despou i tu no li podies dir que no, és així,
totalment,
veritat.
Totalment.
Efectivament, mos apuntàvem a tot.
Exacte, i així si les dues juntes, mira, com més serem, més riurem i aprendrem moltíssim de gastronomia aquest estiu. Avui la gent que ens escolti haurà dit, i no té nom aquesta secció, sí que té nom i em fa molta il·lusió que sigueu vosaltres, Maria i Maria José, saps que m'expliqueu com es dirà aquesta secció i a partir de la setmana que ve ja tindrà nom oficialment, ja podran sentir nom també la gent que ens escolta.
Molt bé, gràcies Laura per convidar-nos, que mos fa il·lusió aquesta aventura. I la nostra secció vol ser un homenatge a les nostres abueles, a les persones que mos han ensenyat més que cuinar, que també, la passió per la cuina, el gust, i per tant es dirà la cuina d'Ana Margarita i d'Ana Catalina. Na Margarita Següela, reguela de Na Maria José Amengual, i Na Catalina era una de les meves abueles, i les dues mos han transmès aquest gust, aquesta passió, això que mos agradi tant, no?, la cuina, i vol ser aquest petit homenatge i també sinó una de les nostres idees és la importància de la memòria gastronòmica, parlàvem ahir, no?, de quan ets petit i estàs a la cuina i veus allò, quan tastes, quan talles o te cremes fins i tot, no?, i bueno, mos agradaria molt que fos una miqueta això, eh? Ja vol anar un poc més enllà, no serà tot receptes de ses abueles, però que fos aquest petit homenatge.
Molt bé, que neixi amb aquest esperit, no, Maria José?
Sí, exacte. Nosaltres som amigues des de fa molt de temps i som amigues que cuinen, perquè quedem moltes vegades per cuinar també, per passar-nos receptes i, bueno, no hi ha conversa nostra que no hi hagi algun tema gastronòmic per enmig.
M'encanta, idò que això sigui una mica com si us ajuntàssiu qualsevol tarda.
Sí, efectivament.
I en comptes de parlar entre vosaltres dos, que compartiu aquestes converses.
Sí, sí, obrim la porta de la cuina.
M'encanta, m'encanta. I avui, això, de què parlarem avui per començar?
Doncs pues parlaríem un poc de... que en realitat crec, Maria, que nosaltres som unes privilegiades perquè han tingut la sort de poder aprendre de les nostres abueles, de la una abuela, d'una raguela, com se feien abans les coses. I, a veure, avui en dia explicam una receta i és molt... solen ser receptes molt exactes, grams, mil·límetres...
Temperatures,
temps... Temperatura, absolutament.
Exacte.
Però les nostres abueles, les seues mesures eren un espolsim, un pessic, una embosta, un reget...
Un grapadet...
La farina se cagafi...
Una intuïció,
sí,
no?
Sí, sí, sí. I llavors sempre tenien una resposta que era la mateixa. Tu li deies, quanta farina hi pos? Diu, tu ja ho veuràs. I quant de temps ha de coure? Tu ja ho veuràs. I tot era tu ja ho veuràs. Per tant, era una cuina d'observació.
No?
Era una cuina molt d'observació, del procés, de saber olorar, de saber tastar i de saber veure-hi. Justament.
Mm.
Sí, per això és important que nosaltres hem pogut ser espectadores de primera línia, perquè jo me'n recordo que al principi quan començàvem me deien, per exemple, a la meva abuela, pues fas un sofrit, i jo li deia, vale, però un sofrit de què? De tomata, de saba, d'ai? Però quanta tomata, quanta saba, quant d'ai? Doncs pues ja ho veuràs,
sí.
El que deia mare, ja ho veuràs.
Exacte. Sí.
Clar, però si tu ho veies com ho feien i el que elles calculaven, perquè tenien una memòria prodigiosa.
Sí.
100%. És que ara, si no fas una recepta i no la fas durant un temps, se t'oblida, no?
Sí. I moltes dones no sabien ni llegir ni escriure. És a dir, tot allò que sabien, ho sabien perquè ho havien vist, perquè ho havien tastat, perquè tenien aquesta capacitat.
Jo crec que anava darrere de la meva abuela amb una llibreta apuntant. Però, a veure, això en quin moment ho poses? I ella, bueno, doncs tu ja veus, segons com estigues, que seràs evaporat més, que no tinc... Ho poses, jo ho apuntava en la llibreta, llavors intentava fer-ho i mai m'acabava de sortir igual que com li sortia a ella.
Sí. Això és veritat, eh?
Sí. I això també tenim que era, és una molt la idea de qui mos ensenya a cuinar pas dia a dia. No parlàvem de ses cuines, perquè a Eivissa sabeu que tenim moltes FPs, des de la més bàsica, restauració, gastronomia, rebosteria, l'escola d'hostaleria també, és a dir, hi ha una molt bona oferta professional, però nosaltres no mos plantejam això, sinó què feim, que mos ensenya a cuinar de més petits a fins més grans, no? A casa, en el dia a dia.
Exacte.
Sí, avui en dia pareix que fa més peresa, no? Posar-se a la cuina. Tot són receptes de dos ingredients en 10 minuts o en 5 minuts.
De només una, fer servir una paella, tot allà ficadet.
Tot
i
ficat i en 5 minuts tens un plat fet. Però clar, nosaltres estem un poc reivindicant el que la cuina del xup-xup, de poquet a poquet, dels temps. Jo me'n recordo que la meva abuela estava quasi tot el matí a la cuina.
Clar.
I d'allí no sortia. A veure, tampoc és això, perquè avui en dia la vida és més complicada i totes les dones, quasi totes les dones feien feina. Però sí, també parar una miqueta. I si un temps dissabte, un diumenge, un cap de setmana... Pues,
sí,
pues,
un
dia
lliure, unes
coses
vacances,
que mos ajuden,
no?
Sí, tenim eines que mos ajuden, no? Jo ahir amb unes amigues que havia fet un menjar... La beixamel, per exemple, doncs la pots fer amb una màquina d'aquestes que te'ls fan i fantàstic,
sí?
Però tu dediques temps a l'altre, no? Sí, aprofitar, però també doncs, fer coses que són poquet a poquet. Sí,
i tant,
sí,
i tant. Sí. I escolta, aprofitar també els dies que tenim més temps lliure, no?
Exacte. Claro que sí.
Allò que abans dèiem fer tàpers per tota la setmana, que ara es diu batch cooking.
Ara es diu batch cooking,
però...
Tot es diu en Vivisa, en anglès, en Vivisa, ojalà.
Sí. I mos plantejava un poc això, qui mos ensenya a cuinar ara, no? Si ses abueles ja no cuinen tant, sinó vist tant, bueno, doncs una mica tot, no? S'autoaprenentatge, els vídeos, hi ha gent que fa uns vídeos estupendos, l'intel·ligència artificial m'ho pot ajudar, si tu li saps preguntar bé, a vegades no és tota la recepta, sinó, jo l'altre dia volia fer una cosa i col lombarda no n'hi ha, un mes d'agost, no? I dic, què puc posar? Bueno, sempre te pot ajudar, no? A perfilar algunes coses.
Els blogs, també, com
moltíssim,
els
de Maria
José Mengual, els de Dit i Fet, meravellós,
fantàstic.
Que és una bíblia, un far, dins de la gastronomia vicenca.
És que un quan tria d'on treu una recepta, també ha de pensar si aquella persona està dient una recepta que està tastada, provada, o és una recepta que moltes vegades m'ha passat en llibres, supos Maria, que tu també, Laura, pues, que la faci, dius, però és que no té ni cap ni peus, o sigui, és que no m'està sortint perquè és que no me l'han explicat bé. i això també és una, no? Sabrà la recepta d'on la treus. Mm.
Sabrà llegir i sabrà adaptar-la, no? També a vegades dius, bueno, no tinc aquest ingredient, no? O qui diu que ha de coure 15 minuts i això està cru. I doli, sí. Pos 20. Vull dir, sí, coses sí, tan sí. De sentit comú com aquestes, que és quizá el que ens ensenyaven molt les nostres abueles, no? Allò de mira-ho, mira-ho, era sentit comú.
Per observació.
Sí. Quan tu ho vegis. Sí, perquè te poden dir 10 minuts amb una recepta de pasta i aquella pasta està dura encara,
sí.
Després de 10
totalment,
minuts.
Sí, totalment.
Sí. Molt bé, Ida, bueno, això és una miqueta el nostre principi, no?
Meravellós. Amb aquesta sa premissa amb sa que partim i amb sa que sa base del nostre guisat d'avui, veritat?
Sí, molt bé.
Ida, què més?
De fet, amb na Maria i jo hem triat cada una recepta de sa nostra abuela, de sa nostra reabuela, per explicar-la. Mm. Que quizás són receptes que avui en dia no es fan tant.
Sí, o si es fan, bueno, es compren, per exemple, jo en el meu cas, cada un ha triat això, no? La recepta de la seva abuela més estimada.
Moltes gràcies, per cert.
I jo en el meu cas he triat la coca de gató,
val.
Que potser la gent la menja però perquè la compra feta, però quizá no tothom la fa.
Un dia hauríem d'encetar el meló de la cuina que ja ve feta, dels menjars
també.
Preparats.
Sí, en parlarem sí. També.
Perfecte.
Sí, està dins
el guió. Està previst.
També hem de dir una cosa, que aquestes receptes tradicionals, segurament ara algú com ho senti diga, no, això no es fa així, perquè bueno, cada un té una mica, és com sa salsa, no? A cada casa, perquè sa de gató, per exemple, quan n'hem parlat, sa abuela d'Ana Maria José ho feia d'una manera i sa meva d'una altra.
Mm-hmm. Val, no, i doncs, que ningú s'ofengui, si a casa igual la feien diferent.
Com aquella broma que diuen de, hi ha dos salses, sa bona, que és sa de casa, i ses altres, i ho podem aplicar. Amb més respecte, però amb carinyo a totes. Que ningú es pensi que aquestes al·lotes no ho fan. Ho fan com ho fèiem a casa.
Exacte, perfecte. Clar. I jo prendré nota de com ho fèieu a casa vostra. Sí. I llavors ja me vendran els debats a casa.
I tu, Maria José, faràs finalment
la següela? Jo faré, sí, és arròs engerrat i pinya de col.
Per favor, acabo tot.
Que era un plat que quan era petita jo odiava.
Jo també.
Ai.
Però que ara he après a apreciar. Ara l'aprecio. Sí.
Jo que era de bona barra, segueix sent de bona barra, aquest arròs a mi, em queda bar damunt. Però ara tinc ganes de provar-lo. L'altre dia en parlàvem, li faré fer a Maria José.
Li farà fer.
Sí, miraré, jo aniré a observar.
I prenent nota,
sí,
per si d'acord.
Una de l'altra.
Molt bé.
I doncs, quina voleu que comencem? Amb sa coca de gató?
Sa coca de gató, que és més per picar, qui sap, no? Primer, es gató. Es gató es bo de trobar en el mercat. Nosaltres sempre intentarem que les receptes siguin de producte local, de producte de temporada, evidentment, no? Anem al mercat i en trobam. És un peix que congela molt bé. Uh-huh. Vull dir que jo els dies que en com dos o tres gatons o quatre i els congelc. I el primer que faig és tallar-los a trossets. Afortunadament me'ls donen pelats, perquè si no crec que seria molt mal de fer. I jo li poso una miqueta de pebre vermell,
val?
Aquests tallats molt petitet, sal, jubert i oli d'oliva, sempre oli d'oliva verge.
Evidentment.
I els deixo així un ratet. Fins i tot a vegades ja ho congelc així, eh? Com 4 o 5 gatons, ja ho posc amb això, ho llevo amb una bosseta i congelat.
I així ja d'anar.
I així ja es dia que vull fer una coca i no he d'anar al mercat a buscar gató, ja està.
Perfecte.
Ara, el que és la pasta, no? La massa. Bé, mig gotet d'aigua tèbia.
Molt bé.
Estiga tibieta. Una miqueta de llevat fresc. El llevat fresc podem tenir aquell que són com uns cubitos, com a mantequilla, diguem. Sí. Això en posaríem uns mig, més o menys. Però l'important és la proporció, que si posam 15 grams de llevat fresc, són 5 grams de llevat sec, d'aquell que venen amb sobrets. Va. Sempre és 3 vegades, val? Això és important. Una miqueta de greix, que no sigui ranci, avui en dia venen aquests greixos de porc ibèric estupendos. Mig gotet d'oli,
val.
Una mica aigua de sal, i ara sí, farina tota sa que agafi. Farina blanca, sí. Farina integral i blanca mesclada, també surt molt bé. Vull dir que això és una miqueta el que... Molt bé, i doncs això vas fent i fas com una piloteta, vas d'un voltetes, fins que ja no... Exacte, ha agafat tota la farina, la pasta ja no se fa res, pots fer una pilotiua. La meva abuela li feia una creu en aquesta pilota.
Li feia una creu?
Li feia una creu, sí, feia així amb la mà, clinc, clinc, li feia una creu.
Val.
Molt bé, la tapes amb un caramàs que estiga netet, a un lloc net, i que no passi corrent, millor. Val? Poses a la cuina, a qualsevol lloc, però no a la finestra.
Avui, amb aquests dies que estan tenint,
no passa corrent enlloc.
No passa corrent enlloc, així que la puc deixar allà on vulgueu.
Sí, si no, si passàs tant corrent o tinguessis l'aire condicionat a la cuina molt fort, fiques dins el forn, amb el forn que no estigui encès, i ja està.
I llestos.
Molt bé. Mentre que això lleva, mentre que això puja, aprofites per fer el farcit. Producte d'estiu, boníssim. Ceba, tot tallat petitet. Tomata, pebrera, ais, jubert, sal, pebre i oli d'oliva. Tot això ho té ben petitiu I jo el que faig, primer que s'empapi un ratet, no? Que estigui ben empapat, i llavors la tomata fa aigua.
Sí.
Perquè no m'ho faci la pasta molla, ho poso com un colador i ho deixo allí que vagi rajant una miqueta.
Ja, val? Tot de l'aigua, no?
Per tant, amb el rato que hem fet això, ja la massa ha pujat més o menys el doble, ja està. Agafam un motllo, ara aquí hem de dir que els millors són els motllos mallorquins. Anem allà, José, testimoni d'haver-nos d'aturar a Palma, que arribàvem tard a un lloc a comprar un motllo. Són unes llaunes finetes, són els que millors mos van.
Perfecte.
Els motllos que són, això, un motllo de llauna fina. L'untam amb una miqueta de greix, una miqueta també de farina, perquè no ferri, i agafam aquesta massa, aquesta, i amb ses mans mateix anem estirant, que mos quedi ben planeta. No massa gruixuda, perquè això creixerà llavors una miqueta més, i mos va bé que quedi ben cruixenteta.
Clar.
I ara, ja tenim sa pasta, es molo, l'hem allisat, i amb un tenedoret fem unes marquetes, perquè si s'infla no... Perquè no s'infli, va, I anem col·locant sa verdura, aquesta verdura que jo havia deixat amb un colador, escorreguent una miqueta s'aigua de sa tomata, bàsicament. Uh-huh. L'anam posant ben col·locadeta, espitjadeta perquè minva, però no amb molt de tou, perquè si no, no cobria, ben col·locadeta. Hi ha gent que fa una cosa que queda molt polit, també, jo no ho faig, però hi ha gent que ho fa, que és que sa tomata no li posa allí, sinó que la talla, gros, i els va posant així com a... Perquè llavors queda com una peça, diguem, quan vols fer una peça. Bueno,
queda
és una altra opció.
Val.
Molt bé. Ara, repartim el gató, que ja el havíem tingut des de feia un ratet. Podem posar unes olivetes, a qui li agradin, verdes, negres, les que més us agradin, si tenen pinyol, avisau, en els que pegues mos. I ara, un altre reget d'oli d'oliva per dalt. Forn, com sempre, 180 graus, dalt i baix. I has de tenir la sensació que estàs a punt de cremar-la perquè quedi ben rostideta, saps?
Val.
Una horeta, ben
per
bé.
Per tant, s'ha d'estar molt atent,
s'ha
per no passar-te.
S'ha d'estar atent, però una horeta, que quedi ben rostidiua.
Una horeta.
Una horeta, sí.
Cada forn, llavors, un univers,
sí,
no?
Sí, efectivament, però...
Anau mirant-la.
Anau mirant, anau
mirant. Que si llavors us crema,
sí.
No volem responsabilitats,
No, s'ha de cremar, no s'ha de cremar. I ja està. És molt més bones dia que es fa que el sant demà, tot s'ha de dir, no millora, perquè sa pasta...
Però si has de dir que no en queda, Maria, tothom
no
se la menja el primer
quedar.
Dia.
Ahir que me van preguntar d'una cosa que explicava unes amigues, me diuen, i quants de dies dura? Dic, no, a casa no dura. No dura, no
a casa 10 minuts com a molt,
tinc una
no?
tarda com a molt. I ja està, i res, disgaudir-la molt. A casa sempre ha estat una coca que l'hem tingut molt de carinyo, perquè era la coca que mos feia sempre sa guaita.
I això en aquestes hores, la veritat és que no duraria gaire.
No.
I menys en aquesta hora.
Efectivament.
Beníssim. Hem preparat avui ja la coca de gató, aquest aperitiu per començar ja el tenim, i ara mos toca que t'arròs amb gerret
i pinya de col.
Això, i pinya de col, que m'havia quedat aquest segon ingredient allà.
Un escolta el títol d'aquesta recepta i dius, ostres, quina cosa més poca bellidora, però està molt bo, eh?
Vull
dir, sí. S'ha de provar, s'ha de provar.
Fes aquesta advertència, sí. Hem de dir que està molt bo.
Sí, he de dir també que aquest és més una recepta d'hivern, perquè el gerret, quan més freda està l'aigua d'on s'agafa, millor. I jo diria que bueno, a partir d'octubre, novembre, però aquest any no ho sé, perquè en el calor que està fent pot ser que tardaran més a tenir bon gerret, però
sí,
això ja
igual,
ho veurem.
Que per gener.
Sí, això ja ho veurem segons, però
clar,
bueno.
Clar.
Bueno, doncs nosaltres tindrem un quilo de gerret.
Un quilo de gerret.
Que haurem fet net, vull dir, li haurem llevat el cap i ses butzes. No s'escata. I li posam una miqueta de sal i jo el que faig és que es posa a un colador perquè vagi fent aquella miqueta de suquet, no?, que mullen. I llavors, amb els caps i alguns gerrets sencers, que en deixarem, no sé, 5 o 6 a part, farem un brou, farem un caldo. Per fer el caldo, el que hem de fer és sofregir ceba, pelada i teada trossos, que poden ser grossos, una tomata, jubert i alls pelats. I jo els parteix per la meitat. Això ho sofregim i quan això està més o menys ja fet, afegim aquests caps de gerrets que hem llevat, afegim els peixos que han deixat sencerets i ho sofregim també. Jo faig com quan faig un caldo, un brou de peix de desfer, vull dir, el matxac bastant, que es desfaixi, que s'esfrimoli. Llavors afegim aigua, bastanta, ho salam i això doncs, pot coure una mitja horeta. Llavors quan estigui fet ja ho colam i ho tenim que tenir calentat. Mentre se fa aquest caldo, obrim una nyora, li llevam les llavors de dins i la posam a un bol amb aigua perquè se vagi com estovant, no? Se vagi fent mulleta.
Sí.
i picam, també faim nat, llevam les llavors i picam una pebrereta verda.
Pebrereta vol dir que sigui petita?
Bueno, una pebrereta vull dir una d'aquestes italianes, que diuen, d'aquestes llargates.
Sencera.
Verda, sí, una pebrereta sencera, sí. També va amb poc gust, segons si t'agrada més. Jo com que penso que fa molt de gust,
sí.
La pebrera verda, doncs amb una crec que n'hi ha prou.
Perfecte.
Sí, una pebrereta, se reserva, la picam i la guardam, després tenim, depèn, també si m'agrada molt la pinya de col, doncs n'hi posàvem una sencera o mitja, si és molt grossa, també la quantitat que vulguem, la rentam, la teem a branquetes i, i després el que hem de fer és, quan tenim senyora ja que està mulleta, la rascam, jo el que faig és que la rasc amb una cuera, amb una cuereta,
sí.
La mulleta de dins, la pell la podrem tirar, el que hem de reservar és la pelleta de dins. Sí. I feim, amb aquesta senyora, en la carn de senyora fem una picada amb baix, jovert i tomata.
Vale.
Posam oli dins d'una casserola, fregim els gerrets, no els han de passar per farina, o sigui, els fregim tal qual, i els deixam una miqueta a part. I amb aquest oli que els han fregit, pues, sofregim la pebrereta verda, i quan estigui confitada, afegim els trossos de pinya de col, li donem unes voltetes, afegim la picada que hem fet, miram a veure si està bé de sal, ni podem, ni afegim o ni afegim més, i quan això està ja tot sofrit, pues, li afegim el brou, el caldo que hem fet de gerres que tenim calent, que haurem tingut a poc foc perquè no se refredi. Més o menys, jo compto 3 cucharons per persona, i llavors sempre n'hi poso un de més.
Sí.
Perquè aquest arròs s'ha de quedar caldosat. És un arròs que no és...
S'abuela no. D'això i una passolla.
Exacte.
I una passolla.
I una passolla, sí.
Jo compto 3 i... Home, si són molta gent, quizá n'hi poso 2. Sí. Però bueno, per 4 persones un cucharon més.
Sí.
Pues afegim el caldo, un gerret. Perdó, el caldo de gerret se l'afegim i safrà, que té que ser safrà bo, que estiga torrat. Te recordes que l'empat en parlàvem, Laura?
Sí.
Que estiga torrat, que estiga picat, perquè hi ha gent que hi posa els blins sencers i això no és...
No, s'ha de torrar primer.
S'ha de torrar i s'ha de picar amb un morteret. Sí.
Sí.
I quan bulli tot això, doncs ja hi afegim l'arròs. I res, ha de coure... fins que se'ls estiga fet, un han provat, ha de quedar caldós, si és necessari tornar a rectificar de sal, i llavors pues, això se serveix, jo me recordo que la meva reguela el que feia era posava gerrets en un platat a part, perquè clar, i m'ho posava un damunt de l'arròs, que jo no m'agradava perquè quedava més estovat, jo m'agrada més a part que quedi més cruixent, però bueno, això se menja com un vulgar.
Clar.
Si sí, tenim boixos petits a la taula, doncs també li podem triar els trossos de peix i posar-les dins del plat, que era el que me feien quan era petit.
Oh.
Però bueno, que és un arròs que està molt bo. Jo m'agradava molt posar-me i suc de llimó, però amb això ja som una mica especial.
Clar, és que el suc de llimó li dona...
Sí, segur que sí. Però això va amb poc a gustos, vull dir, no és a tothom que li agrada.
Però si us agrada, li podeu donar aquest toc cítric, que quedarà boníssim, estic segura.
Sí, i el gerret en castellà només dic que és caramel, perquè a voltes he parlat i he explicat aquesta recepta a gent que no és d'aquí, i clar, això de gerret li sona super raro. El gerret és espècie aquest, és caramel.
Perfecte. I Déu-n'hi-do, amb quines 2 receptes hem començat, eh?
Bueno, ja podem començar a fer més gana.
A veure si aconseguim que la gent s'entusiasmi un poc per la cuina nostra.
Segur, això estic segura de que ja ho heu aconseguit. Així que moltíssimes gràcies i la setmana que ve més cuina i més receptes.
Perfecte.
Molt bé.
Amb na Maria Despou i na Maria José Amengual. Mil gràcies.
A tu, Laura.
El termòmetre.
12:42, ja sabeu que cada dimecres sortim al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat i aquest matí, abans de venir aquí als estudis de Ràdio DIV3, he estat a la comissaria de la Policia Nacional d'Eivissa per parlar d'extorsió amb imatges o vídeos de contingut sexual. La Policia Nacional ha detectat un increment dels casos de sextorsió a Eivissa. En un sol dia van arribar a rebre fins a 4 denúncies de menors víctimes d'aquest tipus de delicte. A les Balears, els casos també han augmentat. Ho han fet concretament en un 19%. Per conèixer què és aquest tipus de delicte, quin és el perfil de les víctimes i els agressors, com detectar-ho i, sobretot, com es pot prevenir la seva comissió, hem vingut avui fins a la comissaria de la Policia Nacional d'Eivissa per parlar amb el delegat de la Unitat de Participació Ciutadana d'aquest cos, Carlos Muñoz. Bon dia.
Bon dia.
¿Qué es la sextorsió? ¿En qué consiste aquest delicte?
Básicamente es una trampa. Consiste en que una persona, creando un entorno de confianza, poco a poco normalmente, consigue que la otra parte, a través de una red social, una aplicación de mensajería instantánea, puede ser incluso a lo mejor una conversación por teléfono que se graba. Pero la cuestión es que va a conseguir que la otra parte le envíe imágenes, fotografías o frases comprometedoras relacionadas con, bueno, pues con el ámbito de la sexualidad. Claro, es un campo, un ámbito muy íntimo. Tenemos mucho peso de moral y de ética detrás, y entonces hace que esa persona se vaya a sentir muy incómoda si esas imágenes salen de ese entorno de confianza, que por otro lado es al que ha dado permiso para que se utilicen.
Clar, perquè la imatge s'envia voluntàriament i després la persona que l'ha rebut amenaça en fer pública aquesta imatge.
Exactamente, esa es la trampa, ese es el objetivo. Intenta hacer daño amenazando con enviarla a los contactos de familiares, de amigos, los contactos más íntimos e inmediatos. Y o luego finalmente introduce mucha presión psicológica amenazando con que esas imágenes las van a hacer virales y demás.
¿Y qué es el que vol a canvi? Vull dir, aquesta amenaça que hi ha darrere, no sé si volen un pagament de sous, volen que enviïn més imatges, que és el que hi ha habitualment.
Habitualmente, lo más habitual es que pidan dinero. Excepcionalmente pueden pedir otro tipo de cosas, o incluso si hablamos de grooming, que ya no sería una sextorsión, digamos, estricta, pues a lo mejor lo que quieren conseguir es que esa persona, en este caso suelen ser menores, tenga encuentros sexuales con mayores de edad en otros lugares.
¿Y quién es el perfil de las víctimas de qué tipo de delicta?
Bueno, el perfil somos todos y todas, o sea, no hay un perfil. Cualquiera que baje un poquito la guardia o cualquiera que piense que es demasiado listo y que a él no le va a pasar, eso automáticamente es un factor de vulnerabilidad, eso está claro. Pero bueno, habría que distinguir entre mayores y menores de edad, aunque realmente encontramos adultos, que también son víctimas bastante a menudo de sextorsión. Quizá en otro formato, no en este que hablamos de que una persona te hace confiar, que también, pero bueno, por ejemplo, entre adultos nos hemos encontrado varios casos en los que entran en una página de servicios sexuales, ven el catálogo de las personas que se ofrecen para esos servicios y luego reciben mensajes amenazantes diciendo que por haber visitado ese catálogo tienen que pagar una cantidad de dinero y que si no, bueno, van a hacer público pues el tipo de persona que han estado viendo para solicitar el servicio, sus gustos y demás. Eso es bastante habitual en adultos. Y luego también hay un espacio común con menores de edad, que es ese del que estábamos hablando en origen, por el que la otra parte pues, le hace creer que se han enamorado de ellos, que han encontrado un vínculo especial y al final acaba en un intercambio de imágenes que son muy comprometedoras.
Clar, pot haver-hi organitzacions que es dediquen a això, a fer sextorsió a persones, per exemple, amb això que comentaves d'aquestes pàgines, però també pot ser una persona de la teva confiança, vull dir, que ja coneguis abans, no necessàriament que hagis conegut, per exemple, a través de xarxes, sinó algú que coneguis, amb qui tinguis una relació i que després d'acabar aquesta relació amb la qual a lo millor heu compartit aquestes imatges, llavors faci aquesta extorsió.
Desde luego, este es un tema que también sucede mucho, digamos que el origen sería eso que se conoce como sexting, que es el intercambio de imágenes, comentarios. En origen era texto, por aquellos los SMS. Entre una pareja, digamos que hay un acuerdo entre las dos partes, pero cuando esa pareja se rompe, una de las partes empieza a utilizar esas imágenes o bien para evitar que la relación se termine finalmente, pero del todo, o simplemente como venganza, que esto le llaman la famosa porno venganza. Aquí, además, hay una particularidad que hay que verlo y abordarlo con cierta perspectiva de género, porque obviamente no es lo mismo la exposición del cuerpo de una mujer que de un hombre. Entonces, esto las mujeres lo padecen, digamos, lo sufren muchísimo más que un cuerpo masculino.
S'ha detectat un increment de casos ara a l'estiu aquí a Eivissa. De fet, en un dia la Policia Nacional va arribar a rebre fins a 4 denúncies on a més les víctimes eren menors. Són casos aïllats o hi ha algun tipus d'organització darrere?
En ocasiones sí, hay organizaciones que, bueno, tienen, coloquialmente se llaman granjas y tienen un montón de gente. Muchas veces tienen a personas obligadas, igual que se captaba personas, a mujeres para redes de prostitución, las captan para estar hacinadas delante de un ordenador intentando captar personas a las que estafar. Así que sí, en ocasiones hay redes y luego nosotros particularmente nos llamó la atención que en un solo día detectamos 4 casos. Entonces, no significa que necesariamente tenga que haber una organización detrás. Y además, de hecho, eso excede las competencias de nuestra unidad, que no investigamos, salvo el análisis de los hechos. Simplemente nos dedicamos a la prevención. Pero, por supuesto, que eso nos llamó la atención, por eso estamos haciendo este tipo de campaña preventiva y también, por supuesto, pasamos esa información a los grupos que tienen que investigarlo, porque las organizaciones existen, los casos particulares también, pero las organizaciones están y cada vez es más habitual.
I a què penseu que es pot veure aquest augment de rebre fins a 4 casos en un dia? Què hi ha darrere d'això?
Bueno, a priori, insisto, esto es una mera hipótesis, pues uno puede pensar, pues debe haber una organización que ahora está, digamos, explotando en esta parcela que nos toca, que es este rango de edad, y en Eivissa. No lo sabemos. Pero en cualquier caso, también muchas veces, si hay un aumento, es circunstancial. Es decir, puede haber un aumento, 4 casos en un día, en verano, pero no significa que a final de verano, si haces una comparación interanual de ese periodo, vaya a haber habido más. Así que no se trata de alarmarse. Puede haber factores que hagan que aumente este tipo de sucesos, pues como en verano ya, esto es una opinión personal, ya se hace por parte de los adolescentes un uso excesivo y preocupante de las redes sociales. En verano tienen más tiempo y los utilizan todavía más, por ejemplo. Entonces, bueno, pues quizá también disponer de más tiempo en redes los convierten, o durante más tiempo son objetivo de este tipo de prácticas.
Clar, això és, aquesta pràctica, per exemple, es converteix en més vulnerables encara, no? És menys, el fet a més d'avançar l'edat a la que tenen accés als dispositius, es fiquen dins de les xarxes socials, també fa que siguin més vulnerables abans.
Por supuesto, si por mí fuera, un menor no tendría que tener acceso a un teléfono móvil hasta que tuviera 40 o 50 años, pero como eso es imposible, lo que hay que hacer es darles herramientas para que identifiquen este tipo de peligros, pero a la vez es muy injusto porque el cerebro de un adolescente no está formado, ni percibe el peligro como lo percibe un adulto, y sin embargo les estamos exigiendo que mientras manejan esos dispositivos, que además hemos normalizado para cosas que antes se hacían en la realidad física, como conocerse, cuidarse, enamorarse, ahora ellos de verdad creen que se puede hacer a través de una red social o de una aplicación de mensajería, y no es cierto.
I quin paper han de tenir les famílies? Perquè no sé si han de tenir més coneixement, estar més informades, estar més alerta, més temps educant i formant els seus fills quan els donen aquest tipus de dispositius, com ho veieu altres?
Bueno, por un lado, aquí también a veces resulta muy injusto que se sobrecarga la responsabilidad de las familias, y las familias no eligen que determinadas entidades estén potenciando el uso de este tipo de tecnología en todas las capas de la sociedad. Es tan injusto como a las personas mayores, que se las obliga a pasar por este aro. Entonces, bueno, las familias eso no lo han elegido, pero dentro de esa circunstancia sí que es cierto que, bueno, que se pueden hacer cosas como limitar el uso, estar vigilantes, a lo mejor tener un ordenador en zonas comunes. ¿Qué ocurre? Que ahora con el teléfono inteligente, pues eso digamos que tiene poco efecto. Los filtros y controles parentales, algunos funcionan. Lo que pasa es que, bueno, como los promueven las propias empresas que ofertan las redes, pues tampoco vamos a ser muy ingenuos. Y no tienen toda la responsabilidad, pero hay una cosa que tienen que tener clara, que es tanto el Código Civil, en el título 7, que regula cómo tienen que ser las relaciones paterno-filiales, dicen muy claras que un papá o una mamá tienen que cuidar de su hijo menor, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Luego tenemos artículos de la Constitución, como el 18, que nos dicen que tenemos derecho a la intimidad familiar. Y el 18.4, que dice que la ley tendrá que regular cómo la informática invade ese espacio. Si la aplicación en sí, la red social, no está regulando eso, no hay ningún problema porque el padre o la madre lo hagan. ¿Qué quiere decir? Que si creen que su hijo o su hija está siendo víctima de algún tipo de delito en este entorno virtual, por supuesto que pueden revisar y mirar el teléfono y las conversaciones y ver qué hacía. Si no es porque sea víctima, sino porque piensan que tiene que haber un control, bueno, hay mucha jurisprudencia, no les van a meter en la cárcel, se lo aseguro, pero sí se pueden pactar unas normas de uso, pero esta cuestión de no, por respetar la privacidad de mi hijo, por supuesto, hay que respetar la privacidad, que es un derecho garantizado en la Constitución, o sea que es un derecho muy serio, pero también hay que hacer un equilibrio entre el cuidado y nuestra obligación paterno-filial.
¿Notau de la vostra experiència any rere any un increment dels delictes de sextorsió?
Bueno, va por épocas, insisto, si cuando acabe el año y compare con el año 25, os puedo dar datos más concretos. Para mí la sensación es que gracias al trabajo de prevención y difusión y consejos que damos, no quiero ser optimista y decir que se va a reducir, porque esto es un tema muy, muy complicado, pero sí quiero decir que en Ibiza, por ejemplo, cada vez a través de participación ciudadana, no solo de esto, sino de otro tipo de estafas y de otro tipo de delitos, nos llegan correos informándonos de me han intentado, pero no lo han conseguido. Bueno, claro, por supuesto agradecemos muchísimo esa información y también queremos creer que toda la información que se comparte, no solo por parte de participación ciudadana, son muchos los actores que están y los agentes que están intentando crear una cultura de prevención a la hora de utilizar pues este tipo de tecnologías.
Parlaves de crear una cultura de prevenció en aquest tipus de delicte, en la sextorsió, també és fonamental. Amb quins consells acabaries per evitar-ho?
Bueno, tener claro que si en la realidad física alguien te puede engañar, pues a través de una red social, pues mucho más sencillo. Si eso sucede en una relación en la que por medio hay imágenes comprometedoras, pues el daño va a ser bastante más. Entonces intentar evitarlo, ser prudente. ¿Que se puede conocer gente a través de redes sociales? Bien, de acuerdo, pero que nadie olvide nunca que ese no es el método natural por el medio del que las personas nos cuidamos, nos conocemos, nos evaluamos, vemos, oye, pues esta persona me da buena impresión. No, es un sucedáneo que nos están introduciendo, yo no me voy a meter a quien le interesa ni a quien le aprovecha, pero no es una forma de conocer. Puede ser un complemento o incluso una forma de ayudar a que una relación que se ha establecido en la realidad física, pues no se rompa, pues por ejemplo, porque a lo mejor tu amigo, tu amiga, tu novio, tu novia, pues se va a estudiar a Canadá. Bueno, pero empezar por ahí es complicado. Entonces, hay que tener mucho cuidado respecto a las familias. Por supuesto que si su hijo o su hija de repente empiezan a hablar de una persona que es que se parece mucho a mí, es que parece que fuera mi alma gemela, es que cualquier cosa que yo le digo que me gusta a él también le gusta, o en el caso de chicos también, pero bueno, sobre todo de chicas, empiezan a decir no, que es una persona que me hace sentir como un adulto, que reconoce que me dice que soy muy madura, que tal. Bueno, todo eso son lo que llaman ahora, que está muy de moda, red flags, banderas, luces rojas de toda la vida, que habría que tener en cuenta. Y no son las a través de redes sociales. Los juegos, multiplayer, online, de plataforma, también hay que tener muchísimo cuidado porque, y no solo en este aspecto que hablamos de la sextorsión, que también, pero se están utilizando para captar o reclutar gente para, bueno, entornos radicales, prácticas radicales. Hemos tenido hace poco en España una detención relacionada con un grupo de menores muy radical que bueno, no hay que alarmar, pero en España no era lo habitual y está entrando. Así que, bueno, simplemente no vivir alarmados, pero ser prudentes.
I amb aquest consell mos quedam. Carlos Muñoz, delegat de la Unitat de Participació Ciutadana de la Comissaria de la Policia Nacional d'Eivissa, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
TV3 Ràdio és història.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol!
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. L'agenda.
12:58 minuts, acabam el programa repassant dos propostes de l'agenda cultural del dia. La primera, Formentera, on avui podem visitar l'exposició Illa Ciànica d'Eva Parell, que s'exposa a la sala d'exposicions Ajuntament Vell fins aquest dissabte 22 d'agost i que avui es pot veure de 7 a 9 de la tarda. I la segona, a Eivissa, on podem visitar la mostra Fuig el passat antològica d'en Jan Willy, que s'exposa a la nostra sala a Vila també fins aquest dissabte. Avui estarà oberta de 5:30 a 8:30 de la tarda. I en aquest darrer segons del programa ja felicitam el músic i compositor espanyol Manolo García, membre del grup de rock El Último de la Fila i amb una extensa carrera en solitari que avui fa 71 anys i ho feim escoltant aquest Nunca el tiempo es perdido. Naltros tornam demà a les 12:04 aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. Que passeu molt bona tarda i fins demà.
Nunca el tiempo es perdido, solo un recodo más que nuestra ilusión. Nunca el tiempo es perdido.